Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar. En David Morral, tècnic de so. Jordi Vilajosana, qui us parla. Amb ganes, amb il·lusió, un gran somriure. Avui, de què parlarem? Parlarem amb un grup de residències, mi mare, i després parlarem sobre la felicitat. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja tenim ganes de començar. Bon dia i bona hora, senyor Carles.
Bon dia i bona hora.
Carles Reixac, d'Inforesidencias, gerontòleg, treballador social. I començarem amb el Consell del Dia.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o un altre tipus de demència, recorda que els malalts tenen uns requeriments energètics i nutricionals iguals o molt similars al de les persones de la mateixa edat no afectades per la malaltia. Per això és molt important cuidar la seva alimentació i també hidratació, especialment en els mesos de calor.
Com anem, Carles?
Doncs anem molt bé. Estem ja a la tardor. De fet, ho estem notant en la temperatura. Hi ha dies que fa més sol, més calor, hi ha dies que fa més fred, més pluja. I, de fet, ja portem unes setmanetes amb la tardor. Però, com diem, hi ha una mica de variació. El que sí que ens queda clar és que quan arriba la tardor hem de tenir clar que hi ha coses que no hem de deixar de fer pel fred. És a dir, és molt important que tant la gent gran com els que no som tan grans hi hagin coses que no deixem de fer i que mantinguem tant la ment com el físic en marxa. I, per exemple, aquí voldria aprofitar per comentar que si, per exemple, volem cultivar una mica el que podríem dir la ment llegint, a InfoResidències tenim en el blog algunes recomanacions de llibres que són molt bons i que jo algun d'ells he llegit i el recomano. De fet, inclús aquí vam tenir ja fa un temps una autora d'un d'aquests llibres que vam recomanar. Per altra banda, si ja parlem del tema més físic, podríem dir com mantenir-nos bé físicament. Tots sabem que fer esport cada dia una estona, caminar és molt bo, però jo penso que tots, quan parlem de moure'ns i tal, tots preferim viatjar a fer esport. Viatjar. Viatjar ens manté actius i ens manté en forma, vulguis o no. I el que sobre això vull dir és que ara m'he enterat que ja van tornar a començar a fer les convocatòries dels viatges de la Imserso. Però també m'he enterat, fent un parell de trucades aquest matí, que la convocatòria va durar res menys i que ja no queden places. Tanmateix, jo sí que recomano a la gent que vulgui viatjar amb els viatges de l'Imserso que mirin la pàgina web, perquè sempre tenen publicades coses i hem fet una modificació. Diuen des de l'Imserso que fins fa un dos anys, que fa un any no en van fer per la pandèmia, que fins fa dos anys també feien viatges que duraven 15 dies. Però que, segons diuen, això ja no agrada a la gent que hi va i només en fan o de 8 o de 10 dies, cosa que és un canvi. Ara bé, també et dic, si no ens agrada llegir, no volem viatjar, no volem fer esport, sempre ens queda, si fa molt de fred, ens podem quedar a casa veient una pel·lícula. I sobre això, també et comento que tenim a InfoResidències recomanacions de pel·lícules i si res d'això ens agrada, no ens agrada res i volem continuar estudiant, recordem que existeix el que es diu la Universitat de l'Experiència que fan aquí a Barcelona i ens podem apuntar si tenim més de 55 anys i tornar a la universitat.
Llavors, una pregunta, abans de que el David tiri la falca publicitària, tinc anar de pressa. Quan tu parles, perquè ens has mirat el David i jo, vosaltres sou grans, jo encara no sóc gran, quina és l'edat per marcar la diferència entre gran i jove?
És una pregunta subjectiva el que penso jo?
Sí, exacte.
No, home, jo quan dic els que no som tan grans, us englobava a tots, a mi també. És a dir, jo penso que amb 55-60 anys no ets molt menys gran, i també penso que amb 65 no ets gran. És a dir, tot i que segons la OMS i companyia, ho parlàvem ahir, com es considerava gent gran a Colòmbia, com es considera a Espanya, 60-65, amb 65 no ets gran. Òbviament, que soc més jove que tu, està clar. Que tu per mi ets gran, no.
Vale.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui a l'entrevista del dia contem amb una persona que ja feia uns mesos que intentàvem contactar, i és el Miguel Ángel Márquez, que és soci fundador del grup de residències Mimara. Miguel Ángel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb tu volíem començar parlant perquè des de fa un temps ja que us segueixo al grup Mimara, i tinc entès que esteu tenint molt bona acollida per part de tots els usuaris, els que teniu, amb els vostres centres, i que, a més, crec que esteu, podríem dir, en ple procés d'expansió, no és així?
Sí, és correcte, sí.
Ara mateix, on esteu?
Doncs ara mateix estem a la zona de Tarragona, principalment, i fa un parell de mesos que vam començar el procés d'expansió. Van tirar, en principi, cap a Barcelona, van fer càrrec de la residència de Pedral Vespart, i després vam entrar a la província de Sòria. I actualment tenim diferents projectes que a nivell nacional, que estem a punt de tancar. Fins i tot hi ha algun projecte ja tancat i que promocionarem d'aquí no res.
I com van ser els començaments del grup Mimara?
Nosaltres vam començar fa 20 anys, justament aquest mes, el mes de setembre, fa 20 anys que vam començar, i vam començar amb un centre a Creixell, a la província de Tarragona. I arrel d'aquí, doncs, vam continuar amb el territori, després vam continuar a Valls, al Pla de Santa Maria, a Fons Caldes, i amb l'últim any ens hem fet càrrec d'un parell de residències que van ser molt polèmiques en el seu moment. Una actualment ja no la gestionem, que és la residència de Pallaresos, i l'altra que vam començar a gestionar fa des del març, que és la residència de Calafell Park.
I tinc entès, he mirat una mica abans de l'entrevista al teu LinkedIn, que quan vau començar fa 20 anys, si no m'equivoco, el teu passat, diguem, abans d'aquests 20 anys, era en relació a salut mental, no és així?
Sí, a nivell laboral sí. Jo vaig començar amb 17 anys, vaig fer l'objecció de consciència i la vaig fer en una residència. Aleshores, allà em va néixer la vocació, ja tenia el batxillerat, aleshores em vaig treure l'auxiliar de clínica, després vaig fer l'auxiliar de geriatria i després ja vaig fer la carrera d'infermeria. Dins de la carrera d'infermeria he fet la especialitat en geriatria, però sí que tinc un màster en psiquiatria, un altre en gestió de residències i un altre en gestió sanitària.
El que ens queda clar és que no es para aquí en cap moment, això sí,
No, això és veritat.
El que sí que volíem parlar, és a dir, han passat ja molts mesos des de que hem passat, podríem dir, el pitjor de la pandèmia, però sí que ens agrada de tant en quant parlar amb gent que gestiona residències, sobretot amb gent, en aquest cas, com tu, del grup Mimara, i que heu fet molt bé la comunicació exterior de cara als familiars, i volíem saber com vau gestionar vosaltres la pandèmia des del grup Mimara.
Doncs, a veure, la pandèmia en un primer moment va ser un fet que ens va arribar a tothom, ens va arribar de sobte, i cadascú ho va portar de la millor manera que va poder, no? Nosaltres, en aquest moment, vam crear una comissió Covid de professionals dels nostres centres i arrel de l'experiència... Bueno, nosaltres vam tenir Covid en un centre, concretament el centre de Valls. Va ser al principi de tot de la pandèmia, de manera que va ser una qüestió inevitable. I arrel d'aquí, doncs, vam crear uns protocols de seguretat. Es van formar, i dic que va ser una qüestió d'equip i d'aquesta comissió Covid que et comento, i això creiem que va ser dins de lo dolent que va ser, o de lo dolenta que va ser la situació, sí que vam poder tenir l'oportunitat per poder millorar. I vam millorar amb tot el tema dels protocols dels nostres centres i a nivell informatiu, no?
I també em sembla que em van comentar que havíeu proporcionat un servei de psicologia als treballadors, inclús.
Sí. Vam proporcionar un servei d'un psicòleg, vam contractar un psicòleg en plantilla, només dedicat al personal, per poder atendre aquelles persones que tinguessin la necessitat. Ja no perquè tinguéssim un cas de Covid a nivell familiar o a nivell professional, sinó per si tot el tema dels confinaments, doncs ja ho sabem, no? que tot això ha deixat una situació, no? A nivell psicològic que creiem que era important de combatre. No? A part d'això, també vam agafar els serveis d'una coach i va fer unes sessions de teràpia que també van anar molt bé per fer cohesió a nivell d'equip.
Déu-n'hi-do. El que, a més, hem de tenir en compte, que com aquí molts cops hem explicat, en el pitjor moment de la pandèmia, podíem dir des del març fins a principis de maig, on no hi havia testos, no hi havia EPIs, hi havia moltes residències que segurament, com les vostres, ho feien molt bé. L'únic que potser vosaltres la diferència és que veu saber pensar amb la comunicació externa. En canvi, molts centres es van centrar només a cuidar, que era la clau, però després van rebre queixes de que no comunicaven al telèfon, no deien el que feien. Clar, vulguis o no, a vegades també hem de tenir en compte que hem de dedicar un temps a treballar molt bé i a dia d'avui, en el món en què vivim, també a fer saber que ho fem bé, sobretot a les famílies que estan preocupades. El que jo em pregunto és una cosa. Hem entrevistat ja en anteriors programes aquí a molts centres del grup Mimara. El que jo volia saber ara, si ens ho pots explicar, és quin és l'objectiu que us marqueu a curt i a llarg plaç de creixement.
L'objectiu de creixement? A veure, al final el creixement és molt relatiu, però sí que tenim un objectiu molt clar, que és una expansió a nivell nacional.
És a dir, a tot l'estat, podríem dir.
Sí. De fet, les negociacions que estem fent, hi haurà presència en breu gairebé totes les comunitats autònomes.
Actualment, quants centres has dit que formen el grup Mimara? 6? 7?
Actualment són 8.
8
i estem a punt de tancar 400 més.
Déu-n'hi-do. I abans d'acabar, el que et volia preguntar, Miguel Ángel, és tu com a infermer, com a fundador de tantes residències, com veus l'actual situació sociosanitària?
Home, jo crec que la situació sociosanitària actualment té un problema molt principal, que és el tema de la carència de professionals que hi ha. Això és un punt que jo crec que ens preocupa a totes les persones que es dediquem a cuidar aquest sector de la població.
I com creus, per exemple, estan intentant les patronals com Acre, el fet de portar, per exemple, infermers de Sud-amèrica per treballar aquí a Espanya com a infermers i infermeres i que l'homologació sigui més ràpida, l'homologació del títol, són solucions viables?
Home, jo trobo que sí. Jo trobo que és una solució molt viable. A més, soc molt seguidor de la Cinta Pasqual i la veritat és que penso que està fent una bona feina pel sector i trobo que en aquest sentit seria també una molt bona iniciativa.
I tu consideres que n'hi ha algun altre extra que podríem fer, sota el teu punt de vista i experiència?
Home, un altre seria creació de més universitats a nivell d'infermeria, no? Per exemple.
És a dir, que ningú es quedés fora quan vol estudiar infermeria i que tothom que vol estudiar infermeria ho pugui fer perquè sortin de la carrera més infermers, no?
Correcte. La carència hi és. Ara, doncs, si augmentéssim el número de places, si donéssim facilitats, doncs això estaria molt bé per poder cobrir aquesta mancança.
Jo t'agraeixo molt, Miguel Ángel, aquest temps que ens has dedicat, i el que també vull recordar, com deia ara fa uns minuts, que ja hem entrevistat aquí molts centres del grup Mi Mare, i recomano a tothom que vulgui anar o vulgui visitar algun dels centres del grup Mi Mare que posi a internet grup Mi Mare Residències i trobarà tots els centres a la seva pàgina. Doncs t'agraeixo moltíssim aquests minuts que ens has dedicat i ens veiem en breu.
Molt bé, moltes gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui a la Borsa de Treball recuperem l'acostum que fèiem en temporades anteriors, que cada programa de setmana un dia fèiem la borsa i l'altre dia donàvem consells per trobar feina o consells, per exemple, per estar en una entrevista de feina. Aquí hem donat molts consells. També recordo ara molt breument explicar com vam donar aquells consells de com fer una teleentrevista, és a dir, per videoconferència, el tema de no mastegar xiclet, el tema de la il·luminació, el tema del soroll, el tema de la vestimenta, que era igual que important que quan fèiem una entrevista presencial. I tot això era molt important en aquell moment de pandèmia, que ningú podia sortir de casa i volia fer una entrevista de feina. Doncs avui he trobat un article del diari Segre, que avui m'agradaria comentar, que titula "El que mai no has de fer en una entrevista de feina". I em semblen coses que potser són molt evidents, però que a vegades no hi caiem i que segurament podem cometre aquest error. El primer és molt probable que estiguem en una entrevista de feina i estiguem nerviosos, però no ho diguem. És a dir, quan l'entrevistador no ho diguem, quan et pregunti "Hola, què tal, com estàs?", "Bé, estic una mica nerviós". No ho diguis. Això, és a dir, són coses que a vegades poden anar bé, a vegades poden anar malament, i depèn de l'entrevistador, però si ho evitem, no caurem en aquest possible sí o possible no. És a dir, que doni igual o no, millor no dir-ho. També, per exemple, que ens diuen si ens hem hagut d'esperar perquè veníem d'una altra entrevista i ens parem nosaltres una estona, no dir mai "fa una estona que m'espero". Tampoc. És un altre consell que diuen al diari Segre que no hem de fer. Un tercer consell és que si són diverses entrevistes per un mateix lloc de feina, diuen que no preguntem mai a la primera entrevista, a la primera, quan cobraré. I paral·lelament, sobre això, relacionat amb el sou, també hi ha el tema de les vacances i l'horari. Diuen que també una clau és no preguntar quan cobrarem, i l'altra és que si encara no treballem en aquella empresa, preguntar ja només començar vacances quan, no queda bé. Digues.
A veure, voldria fer-te una pregunta, perquè aquest és un tema molt tocat, molt parlat, i jo et dic que cada sector és un món diferent. Per exemple, jo conec un sector per la universitat, que és enginyeria i arquitectes tècnics, on no és l'empresa que entrevista el treballador, sinó que és el treballador que entrevista a l'empresa. Per què? Perquè aparelladors o arquitectes tècnics i enginyers industrials recent acabat la carrera són ells que decideixen a quina empresa vol anar. Actualment està passant això.
Llavors entenc, disculpa, que són els enginyers tècnics i els aparelladors qui tenen la paella pel mànec.
Correcte. I això està passant també en el camp de la tecnologia. Informàtics també està passant així. No tots els sectors són iguals. Per tant, comencem a agafar la mentalitat que és el treballador que ens escolleix l'empresa. No és l'empresa que escolleix el treballador. I en el sector nostre, el sector de residències de tercer gran, també tenim els infermers o infermeres. Que és una professió igual que l'aparellador, que existeix a Espanya, però fora d'Espanya no existeix com a titulació superior.
Els infermers i
aparelladors també. Arquitectes tècnics solament és una professió o un rang acadèmic de grau superior. Fora de Catalunya, fora d'Espanya, no existeix. Ja són de el que seria formació professional o arquitectes i enginyers civils.
Però fins on jo tinc entès, és l'únic àmbit que domino de les residències. Un infermer amb el grau d'infermeria a Espanya pot agafar el seu títol i anar-se'n a treballar a Alemanya.
Clar, perquè tenen una persona molt millor preparada, amb una titulació superior, per això tenen els sous que tenen, Anglaterra, Alemanya... Per això estan tan demanats els infermers d'Espanya. No perquè aquí cobrin malament, sinó és que fora d'Espanya cobren molt més. I això també s'ha de dir. Vull dir, és que aquí es cobra malament. Tots estem mal pagats. Estic mirant el David. Tots estem mal pagats. Però la realitat és que el no haver-hi aquest forat, pues fora d'Espanya, estan molt buscats.
Continuant amb el tema que deia en Jordi, estàvem parlant això d'entrevistes, acabar amb uns últims consells. El que diu el diari Segre és, primer de tot, aquest em sembla força lògic, no parlar de política, religió ni esport en una entrevista, a no ser que ens donguin peu, i no semblar desesperat en quant a dir tal qual em cal la feina o em cal molt la feina. I per últim, una que jo vaig fer fa molts anys, quan m'ha semblat una entrevista de feina, no amb els sectors, de fet era el sector de supermercats quan encara estudiava, que estava tan nerviós que al acabar vaig dir el que diuen que no hem de fer, que és preguntar si ho hem fet bé. He fet bé l'entrevista i jo, de fet, anys més tard vaig fer entrevistes quan treballava al servei d'atenció domiciliària i també m'ho van preguntar a mi, ho he fet bé? Et quedes com, i ara què li dic? Perquè, a més, és una situació una mica incòmoda. Sigui com sigui, aquests són els consells que dona el diari Segre.
Jo, quan els alumnes em pregunten què tinc a fer davant d'una entrevista, jo sempre els dic, respireu, relaxeu-se, respireu, mediteu una miqueta... No, fumar no, és el que m'estàs dient tu, Carles. Llavors, relaxació. Llavors, tot surt molt millor. Ja sé que costa, però davant d'una entrevista passarem nervis, davant d'un examen passarem nervis, i és una cosa que tenim que assumir. Els nervis no són dolents, però els tenim allà, tenim que ser conscients que els tenim allà. Ja està.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta intentarem donar resposta a una pregunta que ens ha fet un oient, que ens ha enviat per correu electrònic, i diu el següent. Ens comenta que la seva mare ja és gran i no vol viure sola, però al mateix temps no vol anar a una residència, i ens pregunta aquesta oient si hi ha alguna alternativa a les residències que sigui, segons diu aquí aquesta pregunta, una bona alternativa. Sigui com sigui, comentar, explicar que d'alternatives a les residències n'hi ha moltes. Un d'ells, per exemple, pot ser el servei d'atenció a domicili, que pot ser una alternativa si aquesta persona gran, en aquest cas, que ens preguntaven, no vol viure sola, però vol ser independent, amb un servei d'atenció domiciliària, quan vindria la persona li faria companyia, a part d'ajudar-la en aquesta persona gran, la podria ajudar, per exemple, a aixecar-se, a vestir-se, a fer la higiene, a fer esmorzar, i deixaria preparat ja per afrontar el dia a dia. Després, un altre servei que seria com intermig entre un SAT i una residència podria ser també un centre de dia, en el qual durant el dia estarem atesos, farem activitats i estarem actius tant físicament com cognitivament. En tercer lloc, un servei que vam parlar aquí ja fa molts mesos, que era el cohousing, que era el fet aquest de que un grup de persones que són afins amb alguns temes decideixen comprar un terreny i construir un edifici que està adaptat als que ells volen. Normalment són edificis, o bé els fan nous, o bé els reformen, cosa més estranya, normalment els fan nous, que tenen molts espais comuns perquè tots puguin fer activitats conjuntes, i a part també cada persona gran té el seu espai privat per fer la seva vida. Llavors, la idea és que vagin envellint junts, que es vagin cuidant mútuament, que vagin fent activitats, i si arriba el moment en el qual algun d'ells els cal encara més suport, doncs es pot contractar sempre també un servei d'atenció domiciliària o un altre tipus de servei, com per exemple el de neteja, el que sigui. Per últim, per acabar, un altre servei que pot fer front a la residència, és a dir, que pot ser una alternativa, podríem dir que són les vivendes per gent gran. La diferència entre el cohousing i una vivenda per gent gran, a grans trets, és que normalment aquestes vivendes per gent gran també són com edificis adaptats amb diferents pisos, però no al viure allà hem de tenir per què tenir afinitats amb l'altra gent que hi viu. És a dir, cadascú té el seu pis, sí que hi ha espais comuns, però normalment tenim dintre casa una cuina també, tenim tota dintre casa i està en una casa adaptada perquè puguem fer el dia a dia i puguem conèixer la gent que viu a l'estat d'edifici, en espais comuns, quan dinem, si volem dinar de forma comuna o volem fer-nos el dinar a casa. I, a més, se'ns ofereix l'opció de tenir molt a l'abast serveis com, per exemple, la neteja, si també en volem un servei extra de bugaderia, el que sigui, també ho tenim molt a l'abast.
Pues moltes gràcies, Carles. Que vagi molt bé el dinar. Nosaltres seguim aquí i a continuació parlarem sobre la felicitat.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Ja tornem a estar aquí i ara tornem a parlar amb la Carolina Lewocki, psicòloga, coach ontològico, que vam estar parlant ahir la nit, el dissabte, i ara tornem a tindre aquí entre nosaltres. Buenos días. Buenos días o buenas tardes, porque ya ha pasado la una del mediodía, entonces aquí en España hay mucha gente que dice que es buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carolina?
Hola, Jordi. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, felices, tranquilos, ya se está acercando la hora de poder ir a comer otra vez. Aquí en España tenemos la manía de comer cada día, ¿eh? Pero estamos muy bien, muy tranquilos, muy relajados y esperando hablar contigo. ¿Para ti qué significa?
Aquí tenemos la misma manía de comer todos los días.
Sí, y además es que aquí, bueno, argentinos y españoles sabemos disfrutar con la comida. Algún día ya te llamaremos para que nos expliques cómo se puede hacer bien la carne, que aquí en España aún no lo tenemos demasiado claro. Una pregunta, Carolina. ¿Para ti qué es la felicidad? Estamos en un programa de tiempo de bienestar, esta sería la traducción exacta. Por tanto, ¿para ti la felicidad qué es?
Y básicamente la felicidad es un estado emocional que experimento cuando me siento en un estado de bienestar o de realización, cuando uno logra alguna meta, un objetivo. En realidad la felicidad es muy subjetiva. Considero de que no todos nos hacen felices las mismas cosas y que cada persona puede dar una definición diferente de lo que es la felicidad para ellos. A mí, por ejemplo, hay cosas muy simples que me hacen felices y son estados momentáneos que por ahí experimento y también trabajo en la construcción de mi felicidad, porque considero que uno tiene un papel bastante protagónico en sentirse en un estado de felicidad. Depende mucho de cómo uno va construyendo esos momentos y va haciendo cosas para sentirse en este estado de bienestar.
Entonces, me estás diciendo que nosotros somos nuestros constructores de nuestra felicidad.
Así es, Jordi.
Entonces, antes de preguntarte cómo construir nuestra felicidad, mi pregunta, vamos al final, porque yo soy profesor de universidad y estoy en arquitectura técnica, que allí empezamos la construcción de las casas por lo que se dice en catalán, por la taulada. ¿Eh? Y esto lo aprendí, es la mentalidad de un arquitecto técnico. ¿Cuál es la utilidad de la felicidad? Si yo soy feliz, ¿qué me va a aportar? Si es que esta pregunta se puede hacer. Ya sé que David ya me está mirando, digo, necesita comer, necesita que llegue la hora de comer, pero ahora antes de comer, cuando ya estamos en el vermut, tomando un poco las tapas, ¿qué utilidad me aporta el ser feliz?
Y básicamente sentirme en un estado de bienestar, donde no me siento apremiado por ahí por las dificultades o por las necesidades, donde sería como la antítesis a estar transitando por un momento de sufrimiento, de infelicidad. Entonces, a mí básicamente lo que me aporta la felicidad es sentirme en un estado de paz, de armonía, de disfrutar de las cosas simples de la vida.
Y una pregunta, ¿esta felicidad que nos estás explicando, porque estoy mirando a David, existe o es pues una entelequia que sale por redes sociales, que parece que todo el mundo es feliz, pero a lo mejor no deja ser una máscara que nos ponemos encima? ¿Existe la felicidad real? ¿Conoces gente que está feliz, que se siente en plenitud?
Claramente que existe la felicidad y no es lo que vemos en las redes sociales. De hecho, trabajo mucho con mis pacientes en ese tema porque hay personas que se rigen por lo que ven, por las fotos, y se hacen la película de que los demás son todo el tiempo felices y que la pasan bien y que tienen logros y que ellos no. Y bueno, justamente compararse es algo muy contraproducente si queremos vibrar en un estado de felicidad, y mucho más compararse por cosas que no son reales, porque uno puede subir una foto donde está sonriendo, pasando un lindo momento en el aquí y ahora, pero después posiblemente vuelve a su casa y se siente infeliz, insatisfecho por la vida. Pero yo di una imagen de felicidad, el otro la interpretó literal y se compara con su situación y dice, uy, los demás son felices y yo no. Entonces, no es recomendable guiarse ni tampoco estar comparándose con los otros si lo que realmente quiero es sentirme feliz.
Porque entonces, ¿la felicidad son momentos o es un estado permanente con alguna subida y alguna bajada?
Bueno, ahí sería importante por ahí contar un poco la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. La emoción es una reacción psicofisiológica ante un determinado estímulo externo o interno. Externo puede ser algo que veo, algo que escucho. Por ejemplo, me cruzo en la calle con una persona que hacía mucho tiempo que no veía y a la que le tengo aprecio, y me provoca alegría, felicidad. O un estímulo interno puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen. Entonces, si yo alimento mi pensamiento con cosas positivas, voy a experimentar una emoción positiva. Pero la emoción tiene el carácter de ser algo transitorio. Entonces, puedo experimentar un momento transitorio de felicidad a causa de algún estímulo, ya sea interno o externo, pero eso va a pasar en X momento, va a durar un tiempo corto. Pero un sentimiento ya vendría a ser la emoción a la que le sumo el pensamiento. Cuando ya emito un juicio, reconozco esa emoción y la alimento con pensamientos, ahí se hace más permanente. El sentimiento es de mayor duración que la emoción. Entonces, si yo tengo el hábito de alimentar esa emoción con pensamientos positivos y que me ayuden a mantenerme en ese estado de plenitud, de felicidad, tengo más posibilidades de experimentarla por más tiempo y no por un periodo corto como es la reacción emocional. De todos modos, es bastante improbable poder estar feliz todo el tiempo, porque lógicamente a todos nos ocurren situaciones imprevistas, cosas tristes, desagradables que nos toca procesar y conectar con emociones por ahí que se les dicen negativas, pero en realidad todas las emociones tienen las dos caras.
Entonces, porque veo a David que está preocupado, está pensando ahí en este tema, ¿cómo describirías tus momentos de felicidad? ¿Se pueden describir?
Describirlos. Y en realidad, más que describirlos, podría decirte qué cosas hago para construir mis momentos felices. Te comentaba de que, por ejemplo, a mí me encanta estar en contacto con la naturaleza y es algo que hago habitualmente y bueno, ahí puedo decirte que experimento momentos felices de conectar con la gratitud, de poder estar viviendo ese momento, de poder estar haciendo uso de todos mis sentidos para disfrutar cada una de las cosas que percibo en ese lugar. También me da mucha felicidad hacer lo que amo y poder hacer un aporte de valor a las personas a través de lo que es mi propósito de vida, poder poner en práctica los dones que la vida y que Dios me han otorgado para ayudar a otras personas. Eso es algo que también me causa mucha felicidad y, bueno, lógicamente, el tener a mis seres queridos, compartir momentos felices, agradables con ellos. Y, por ejemplo, algo que yo aprendí a detectar, como que me ayuda a construir estos momentos, es el haber aprendido a conocerme más, a darme las cosas que por ahí necesito, aprender a seleccionar también aquellas cosas que me hacen bien, de las que no, a cuidar mi energía, a relacionarme con personas que me aportan cosas positivas y no por ahí que me restan.
Una pregunta, Carolina. Digo porque recuerda que yo vengo del mundo más o menos científico, la universidad. ¿La felicidad se puede medir? ¿La podemos medir de 0 a 10 o de 0 a 100? ¿O es algo que nos tenemos que olvidar de medirlo? Porque no siempre estamos con este grado de emoción o de sentimiento. Como has dicho, muy bien has dicho antes, hay días que te sientes más feliz, hay días que se sienten menos. ¿Podríamos intentar construir una máquina, un software, algo que nos ayude a saber, pues hoy estoy a 7 de felicidad sobre 10, ahora estoy a 10 o ahora estoy a 4? ¿Tiene sentido medir la felicidad? Por ejemplo, para una psicóloga como tú.
Yo en lo personal no me gusta medir nada porque me parece que sería estructurar o encasillar algo que se tiene que dar espontáneamente, y si bien depende en cierta medida de nosotros, porque el pensamiento es la base de todo. Si yo alimento pensamientos negativos, mis emociones claramente van a ser negativas, y por ende las decisiones o las acciones que yo realice también van a ser negativas o erradas, y los resultados que me van a dar no van a estar buenos. Entonces, en la medida que yo trabaje en educar mi mente, en alimentar los pensamientos que me nutren, que me ayudan a tener confianza en mí misma, en la vida, en la fe, en la esperanza, en la gratitud, mis emociones van a ser acordes a esos pensamientos. O sea, yo me voy a sentir en armonía, en bienestar, y tengo muchas más posibilidades de vivir en la emoción de la felicidad. Pero no me parece de estar pendiente de medir, porque ahí ya le quitamos la espontaneidad.
Entonces, otra pregunta. Yo intento aprovechar ahora que nadie nos escucha para hacerte preguntas que a lo mejor cuando nos vemos a nivel personal no me atrevo a hacértelas. ¿Tienes pacientes que vienen a tu consulta y te preguntan, no soy feliz y quiero que me ayudes a ser feliz. ¿Son tan claros los planteamientos o ya vienen, pues, con tengo una crisis de ansiedad, tengo una problemata, te vienen con el conflicto, pero te vienen a preguntar, quiero ser feliz y quiero que me ayudes a ser feliz, de manera tan clara y tan directa?
¿Que hayan venido a planteármelo de esta manera? No. Generalmente los pacientes vienen con un síntoma latente a contar sobre lo que les pasa, pero que en realidad siempre termina apareciendo otro motivo manifiesto. Vienen con un motivo manifiesto y en realidad lo que después termina saliendo es el motivo latente, que vendría a ser lo que realmente les está pasando. Generalmente buscan ayuda porque no se sienten bien, porque saben que algo les está pasando y que no están pudiendo hacer algo para cambiar esa situación y que se dan cuenta que necesitan ayuda. Pero sí, yo siempre les hago la pregunta y sobre qué objetivo quieren alcanzar, qué es lo que quieren, desean de su vida, y bueno, en muchos casos surge este deseo de querer ser feliz.
Una pregunta, ¿tú eres feliz?
Yo soy feliz, pero no todo el tiempo.
A ver, estas son unas preguntas que a mí me han hecho, y menos mal que me lo hacen muy pocas veces, y son las que me cuesta más contestar. Ya sabes que hago y he hecho talleres de felicidad, nos movemos en este mundo, en estudios, y cuando alguien me pregunta, Jordi, ¿eres feliz? Pues muchas veces no sé qué contestar. Digo, ahora sí, pero ayer a lo mejor no estaba muy feliz, y mañana ya veremos. Entonces, esto genera las dudas y pues estamos haciendo un taller de felicidad. Ya, yo te respondo, como has dicho tú, en el aquí y en la ahora. Entonces, si Carolina Lewocki me contesta de esta manera, ya me siento más seguro. Después, ¿qué tiene que ver la felicidad con el amor? ¿Está relacionado? ¿La sensación de estar enamorado es la misma sensación de ser feliz? ¿O son dos conceptos que no tienen nada que ver?
En realidad yo creo que una emoción positiva genera otra emoción positiva. Por ejemplo, cuando me siento en un estado de gratitud, de reconocer las cosas buenas que me pasan en la vida, de todo lo que tengo, o de algún gesto amable que haya tenido alguna persona conmigo, eso me va a generar la emoción de la alegría, de la felicidad. Entonces, estar enamorado, lógicamente, te va a conectar con la emoción de la felicidad.
Pero, ¿qué diferenciar estar enamorado de tu pareja de tener amor, por ejemplo, por tus hijos? ¿Es el mismo amor o son diferentes amores?
No, son diferentes amores y, por otro lado, el enamoramiento es un estado pasajero, donde es bastante subjetivo y podría decirse hasta irreal, porque sucede en el primer tiempo cuando uno conoce a una persona y como que tiende a idealizar a la otra persona, a ver reflejadas las cosas positivas de uno en el otro, y como al principio todo es bonito, color de rosa, es como bastante imaginaria la emoción, podría decirse. Después, cuando podemos pasar ese periodo de enamoramiento y empezar a ver a la persona realmente como es, con sus luces y sus sombras, tenemos la posibilidad de tener un sentimiento más genuino por el otro basado en la realidad.
Entonces, a ver, hoy cada día aprendo una cosa. Hoy ya llevo tres cosas aprendidas y no sé si me voy a saturar. Y no lo digo en broma. Me estás diciendo que el amor es algo subjetivo e irreal y pasajero. y pasajero.
No, no estoy hablando del amor, estoy hablando del enamoramiento.
Vale, del
El amor
enamoramiento. Vale. No, no, porque
El amor.
nos quedamos con esta frase porque David también se la está apuntando al técnico del sonido, porque es una frase muy potente, el enamoramiento. Porque si todo el mundo somos conscientes de lo que es el enamoramiento, a lo mejor no habrían tantos fracasos después. Entonces, será un tema que a lo mejor en otro programa te llamaremos para hablarlo con más profundidad, porque creo que es un tema muy importante.
Sin duda. Bueno.
Otra pregunta, un comentario. Para ti la frase nada es nada, ¿qué te aporta?
Nada es nada. Me mataste.
Esto es lo que quería. Senyors oients, ara ho estic parlant en català, vam estar preparant aquesta entrevista amb la Carolina i em va dir, pregúntame lo que quieras, que no habrá ningún problema. Digo, le tengo que preguntar alguna cosa que la pille con el pie cambiado. Ya hace muchos años que nos conocemos, tenemos una gran amistad y me he podido permitir este lujo. Esta es una frase que en el máster de dirección de empresas que llevo, bueno, que soy profesor, no que llevo, que soy profesor, le hice a los alumnos y generó gran pavor. Dice, profesor, ¿qué tiene que ver el nada es nada con la gestión empresarial? Y yo le digo, es que lo es todo. El nada es nada es un concepto de todo es relativo, todo puede existir o no puede existir y no lo tenemos que cuestionar todo. Entonces, esto cuando un alumno, un ingeniero, un arquitecto, con la mente cartesiana y superestructural, dices, las normas están allí, pero pueden no existir, es bueno que te las replantees y te las cuestiones, pues con gente joven les provocas ciertos terremotos mentales. Porque la situación ahora, después del COVID, es una situación a nivel de empresas pues compleja y que nos lo tenemos que replantear todo porque ahora la historia no se va a repetir. Ahora no sabemos qué historia va a venir. ¿Tú cómo lo ves esto?
Y bueno, me pareció interesante esto también para ver que es muy importante poder admitir de que uno no sabe todo y ese estar consciente de que uno no sabe todo abre muchísimo las puertas al aprendizaje y al querer aprender más. La verdad que me quedé helada cuando me lo preguntaste porque realmente no sabía qué contestar, pero lo bueno de esto es poder admitir cuando uno no sabe y poder decirlo, porque de esa manera se abre uno a aprender. Cuando uno cree que se la sabe toda, está cerrando las posibilidades al crecimiento y el aprendizaje.
Correcto. Yo me acuerdo de una frase que me dijiste hace 2 o 3 días preparando el programa, hablando de temas personales, de si el propósito de vida, si que es el proceso continuado que yo estoy buscando. Me dijiste, Jordi, tu problema es que tienes que tener fe. Y al final he hecho la reflexión y vuelvo a empezar otra vez. Es decir, todo el trabajo que he hecho, vuelvo al principio. Al final es tener fe y ser lo suficientemente humilde para admitirlo todo. No estar en la duda permanente, porque esto al entorno, cuando más arriba estás en una organización, pues llegas a poder desestabilizar esta organización. Pero sí que es importante este proceso de humildad que nos estás comentando tú, pero esto te lo da porque tú eres una persona sabia con grandes conocimientos. Los que somos poco sabios y con pocos conocimientos, ante una pregunta de este tipo, pues nos pondremos nerviosos. Y esto aún contigo no lo hemos conseguido y creo que no lo vamos a conseguir nunca, porque los sabios son los que lo admiten todo. ¿Estamos de acuerdo, no, Carolina?
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, es parte también de mi proceso de crecimiento y aprendizaje, bueno, no pretender querer saber todo ni tampoco intentar ser perfecto ni perfeccionista, que eso es otra cosa que atenta contra la felicidad cuando queremos lograr algo que no existe, que es la perfección. Y pretender esta falsa imagen de creer saber todo o de ser perfecto.
Y entonces, antes de terminar, porque David en breves momentos ya nos va a anunciar que queda muy poquito tiempo, vamos a cambiar absolutamente de conversación, absolutamente. ¿Cuál es el plato preferido que te hace tu madre?
Oh, muchos. La verdad que cocina espectacular mi mamá. A ver, por decirte... bueno, las pastas le salen riquísimas todas, la salsa muy rica, ella es descendiente de italiana, mi abuela era italiana, así que aprendió de mi abuela a hacer pastas caseras, así que hace una variedad enorme de pastas y todas le salen muy ricas y la salsa como ella la hace, no, creo que no lo va a hacer nadie, igual que mi abuela la hacía exquisita.
¿Tú la sabes hacer?
Sí, pero no me sale tan rica como ya. Me salen ricas las comidas, pero la salsa no consigo que me salga ni parecida.
Con Marc Rius, el creador de este programa, hace unos meses hicimos un concurso de croquetas, ¿eh? Y creo que vamos a proponer llamar a 3 o 4 madres que nos expliquen el secreto de sus platos, a ver si los hijos y los nietos aprenden. Bueno, Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en contacto y un abrazo eterno.
Y por darme la posibilidad de compartir este momento, un abrazo enorme para ti y muchas bendiciones para todos los oyentes.
Arribem al final de Temps de Benestar. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda, amics de Radio Estel.